El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
De la coneguda com a llei del només sí és sí està generant controvèrsia amb la seva aplicació. A hores d'ara, els tribunals ja han rebaixat més d'una desena de condemnes d'agressions i han excarcerat com a mínim 5 persones. És, de fet, just l'efecte contrari del que volia el govern espanyol quan es va aprovar la llei i per això es planteja modificar-ne el redactat. Ens fixem en detall en la situació que s'està donant conversant amb el Miguel Sánchez López, panelista del Col·legi d'Advocacia de Sabadell. Moltíssimes gràcies per haver-nos per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell, Miguel.
Molt bon dia i gràcies per la confiança que li dona sempre al Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.
Gràcies a vostès. Quin és l'aspecte del redactat de la llei que està afavorint o que està generant aquesta polèmica? És a dir, per situar una mica l'oient, quin és el canvi més dràstic que s'ha introduït i que fa que hi hagi tota aquesta polèmica?
A veure, la casuística pot ser molt complicada, perquè dintre del que és l'agressió sexual i dintre del que és el tipus d'aquest, n'hi ha un munt de possibilitats i un munt de conseqüències jurídiques. Ara bé, on em sembla que ha saltat l'alarma és amb el tipus penal, aquest que parlava fa un parell de dies, que la pena era abans era de 6 a 12 anys. La forquilla, el marge de pena, abarcava de 6 a 12 anys. Què ha passat? Que al fer el nou test ajuntar tant el que era abans l'abús sexual com el que era l'agressió, l'explicació del tipus penal s'ha omplert. I a l'omplir-se aquest contingut, també la conseqüència jurídica és més ampla. És a dir, si en un mateix tipus penal has de posar l'abús i l'agressió o les conductes que comporten aquesta violació, aquesta agressió, la forquilla de penes també variarà de 6, per exemple, a 12 anys, o de 4, perquè contemples conductes que no estan tan gravades com les d'abans, i aplicaries de 4 a 12 anys. Què passa? Si un jutge, quan fa una sentència sobre una agressió sexual, està explicant a la sentència, fonamenta la sentència, que aplica una pena mínima de la que abans era 6 a 12, el problema que tenim és que ara, si la pena mínima és de 4, és normal que el condemnat, l'agressor condemnat, demani que si la pena mínima ara és 4, se li faci una interpretació, una refundició o un estudi de la seva pena mínima. I aquest és el problema.
Per tant, diguéssim que el canvi més dràstic que motiva aquesta complicació és el fet d'eliminar la distinció entre abús i agressió, no?
No.
No.
Eliminar el concepte d'abús o agressió, si n'hi ha una línia que diu que tot és agressió, que tot és violació, que les paraules no fan els fets i que tot és una conducta reprovable, el problema no és aquest, el problema és com apliques les penes a les conductes i no tindre, en teoria, i no tindre en compte que la refundició has de tenir en compte que rebaixes la pena, no tindre en compte aquest supòsit. De fet, diuen que jo m'he estudiat el tema una mica, he vingut aquí una mica preparat, diuen que n'hi ha informes de la Fiscalia, del Consejo General del Poder Judicial, que alertava d'aquesta problemàtica. Jo el que he vist d'aquestes alertes parlaven de les penes superiors. No deien sobre les penes inferiors, que és el cas que ha saltat l'alarma. Amb això no vull dir que un sistema, perquè funcioni, és a dir, dona igual qui faci una llei, com la proposi, sinó que el sistema ha de funcionar. Les informes, les propostes, les enmiendes, tothom està allà i tothom pot donar-se compte, o haurien d'estudiar abans d'aprovar una llei, haurien d'estudiar totes les conseqüències. Això és una responsabilitat de tothom. I jo el que dic és que l'informe que jo he vist, el punt 245 de l'informe del Consejo del Poder Judicial, parlava de revisions a l'alça, no de les penes inferiors.
Per tant, al final, el tema és aquest, no? Són aquestes penes inferiors que són les que estan generant tota aquesta complicació, no? Dèiem que un dels canvis principals que s'anunciava era posar el consentiment al centre, no? En aquest nou redactat, unificar aquest abús i aquesta agressió sexual, i aquest cas, doncs, que explicàvem ara, que provoca les rebaixes en les penes que poden imposar-se als agressors quan es parlava d'aquesta pena mínima, no? En aquesta part que posa el consentiment al centre, sí que està funcionant com s'esperava aquesta llei, en el sentit, doncs, de prioritzar el fet de si la dona ha consentit o no ha consentit a l'hora de parlar d'aquestes situacions?
Mira, no és un tema de com entenem el consentiment al tipus penal. Uh-huh. És un tema de la prova que n'hi ha una conducta determinada quan es fa el judici, com apliquem o com interpretem el consentiment. És un tema de que n'hi hagi prova sobre si va haver-hi consentiment o no. Abans, entre l'abús i l'agressió, a l'agressió no compta per res el consentiment. Si a tu t'agreden, si a tu t'intimiden en un grau, o un grau social, un grau de diverses persones a la vegada, o fan una força física contra tu, no importa la teva capacitat de decidir. Es parlava en l'abús quan deien que el consentiment no existia. Per què? Perquè si tu estàs drogada o et droguen per fer un abús, o estaves borratxa i s'aprofitaven d'aquesta circumstància, o una altra, o estaves... qualsevol situació en la que tu no pogués donar el teu consentiment. Uh-huh. Aquí sí que es parlava o tenia el tema del consentiment, perquè no es feia ús de la violència o la intimidació, uh-huh. i era un tema més complicat. Ja dit, l'agressió no tenia cap mena d'importància, però que no és un problema de si consenteixes o no consenteixes. El problema és la prova que tens al judici d'aquest consentiment. Aquí és on es parla del sí el sí, que ha d'haver-hi un consentiment clar, exprés, diàfan. És a dir, que no estem amb les si sí o si no, que no importa molt això, sinó que la persona agressora pot veure que la persona agredida no consentia expressament perquè la seva situació era, pues, no volguda, contra la seva llibertat.
Uh-huh. Per tant, perquè he llegit bastantes coses també a l'entorn d'aquesta polèmica que hi ha ara mateix sobre... No estem parlant que els jutges, perquè una qüestió que he llegit és que també hi havia una mala interpretació per part dels jutges del redactat d'aquesta llei.
Vale, mira, deixa'm un par de minutets, sí. D'acord? Mira... és veritat que la norma jurídica de la reforma del Codi Penal, és veritat que no hi ha una disposició que faci una valoració de com s'aplicaran les normes, la retroacció i tot això, és veritat. Això és així. Que això pot ser un problema. És veritat que pot ser un problema perquè no passaria res si haguéssim fet una aplicació de com hauria d'aplicar-se la norma des de la llei. Uh-huh. Ara bé, mira, n'hi ha...
Això es fa habitualment?
Això s'ha de fer. I es fa. A l'última reforma del Codi Penal en matèria d'agressions sexuals es va fer. Uh-huh. D'acord? Ara bé. Tenim una disposició transitòria quinta al Codi Penal que diu que quan al marge de pena, la pena que ha caigut, la condemna que ha caigut, d'acord, té dintre d'una valoració judicial i dintre d'una forquilla d'un marge de pena, entre 4 a 8 anys, el que sigui, d'acord? I el jutge ha fonamentat la seva sentència i ha aplicat una pena concreta. Vale. Si a la reforma d'aquesta llei, a la revisió d'aquesta sentència, pot caure la mateixa pena, està dintre del marge penal nou la mateixa pena, d'acord? No se revisarà, no canviarà la sentència. Això és una norma general que està a la disposició transitòria quinta del Codi Penal que és vigent.
I això no s'està complint, per tant.
El problema és com interpretem. Si tu, pel que sigui, perquè des el jutge, és el tribunal, valores que aquesta llei no deixa clara si es pot fer o no es pot fer la revisió, què ocorreix? Que et dona més marge per interpretar l'aplicació de la norma, perquè no tens un mandat exprés a la pròpia norma, d'acord? Uh-huh. Vale. En canvi, si l'hagués hagut, a lo millor acotes més el marge d'interpretació del jutge. No n'hi ha aquesta expressió a la llei, n'hi ha més marge d'interpretació del jutge i tot el que comporta la seva interpretació. Però ara bé, a lo millor les crítiques que es fan a aquestes revisions, el que passa que clar, una cosa és el que surt a la premsa i altra cosa és a lo millor el debat jurídic.
Per això el tenim aquí avui, per fer el debat jurídic.
Jo crec que una interpretació pro dona, la meva opinió, uh-huh, una interpretació favor dona, una interpretació a favor d'erradicar el problema o a recolzar la radicalització del problema de les agressions o ajudar en aquest sentit és, oi, quan fas si et demana un advocat de defensa, et demana la revisió, recorda't de la disposició transitòria quinta que diu que si el marge de pena a la pena revisada queda dintre de la que ja existia la condemna, no cal la revisió. Uh-huh. I això ho diu la llei. I aquest és deixar un marge o aplicar la norma és proceso que marca el Codi Penal que està aquí.
Ja
està.
Per tant, aquí sí que hi ha una part d'interpretació del jutge.
Correctíssim, clar. A veure, una vegada a un inglès li van preguntar si què pensava de los franceses. Dice, no sé, no los conozco a todos. D'acord? És veritat, no els coneixem a tots. Però jo crec que la disposició en història quinta trauria molts problemes a aquestes revisions i aquesta polèmica que neix just quan al cap de setmana hi ha hagut unes manifestacions impressionants sobre el dret a la salut i sobre la defensa del sanitària a Madrid. Uh-huh.
Sí, tota aquesta part política òbviament hi és al darrere. De fet, veia ahir unes declaracions de l'advocat de la Manada dient que la ministra d'Igualtat era la millor defensora de les persones condemnades amb aquest redactat.
Això és jugar, això és màrqueting i premsa i saber comunicar. Això no és dret, això és una altra cosa.
Uh-huh. Parlàvem d'aquest... Per tant, una altra cosa que li volia preguntar també és si és aplicable en tots els casos. Entenc que pel que m'està dient, tots els advocats defensors poden ara fer aquest recorregut de les sentències en pràcticament tots els casos, sempre i quan estiguem parlant d'aquestes penes mínimes, no?
Exactament. El problema ha sorgit més bé a l'aplicació de la pena mínima perquè, com s'ha refós abús i agressió, les conductes d'abús i agressió, com s'ha refós, el tipus penal ha de tindre més marge per comprendre totes les actuacions i per això rebaixa, perquè l'agressió és una agressió més perillosa, més punible i tenia una pena més alta. Si tu refoses dos conductes diferents, aleshores què passa? Que has de jugar, has d'ampliar el marge de pena mínima i màxima. El problema és que la mínima, pues, tenim que una persona que està a la presó no té llibertat per 6 anys i apliquen a una conducta 4, doncs és normal que
intenti rebaixar.
Però això és molt important. Quan diuen, ahir van sortir també juristes que deien hem d'anar cas per cas. Clar que hem d'anar cas per cas, perquè el jutge, quan fonamenta una sentència, explica, dintre del marge de les penes, dintre de les forquilles de les penes, s'aplica de 4 a 8 o de 6 al que sigui, aplicarà una concreció de la pena. Això és important a l'hora de revisar també. El fonament de la sentència també és important, però això hem d'anar cas per cas, per com va ser la conducta, la periodicitat, elements que el jutge té a les mans per posar una pena concreta dintre del marge que li dona la norma.
Uh-huh. I això és el que marcarà doncs, també com es decideixi. No? Ahir també llegia que falta el posicionament del Suprem, que pot canviar-ho tot.
En principi es reuneix a finals de novembre, es reuneix i el que passa que jo no sé, perquè el Suprem fa és un acuerdo de pleno, d'acord? El que jo no sé és si farà una norma, una interpretació general, d'acord? O farà una interpretació cas per cas quan l'arribi. La meva opinió humil de total, d'acord? A mi m'agradaria que en aquesta interpretació, en aquest dictamen, se'n recordessin del que hem parlat abans, de la disposició transitòria quinta del nostre Codi Penal vigent.
Que és la que faria que no es poguessin revisar aquests casos,
si
no?
Si la pena que ha caigut, si la pena que de condemna que n'hi ha queda als marges del nou tipus penal, als marges de la forquilla del nou tipus penal, de les noves penes, no expressament diu que no caldria revisar la condemna.
Mm-hmm. Clar, això tancaria la porta a aquests casos. La pregunta d'allò de sense coneixement judicial. El que digui el Suprem en aquesta reunió, això generaria jurisprudència o la jurisprudència genera amb els casos?
És molt bé, saps molt de dret, eh?
No en sé gens.
Aquí n'hi ha... En principi, la jurisprudència es genera quan dos sentències o més fan un mateix criteri. Uh-huh. És a dir, se resolen igual, temes semblants se resolen igual. Això ja genera una línia jurisprudencial. I els jutges inferiors el que fan és, com referència, la interpretació que fa el tribunal, la unificació de jurisprudència i la unificació de doctrina. D'acord? Uh-huh. Ara bé, també n'hi ha casos que quan està tot molt enrevessat, es reuneix al pleno del Tribunal Suprem, la sala segona penal, es reuneix uh-huh. i dictamina una línia interpretativa. Aprofiten casos, d'acord? Però pot ser que decideixin interpretar una aplicació de la norma independentment dels casos que les hagin arribat, però normalment es fa per això, per una aplicació continuada dels recursos de cassació, és unificar.
Uh-huh. L'altra cosa que s'ha obert també, i el govern espanyol ho deia ahir, fer canvis a la llei, modificar la llei perquè això no passi. Em diu que no?
No, perquè aquesta norma ja està vigent. Tu canvies, però la persona, encara que sigui una norma transitòria, que no ho és, però encara que sigui una norma transitòria, aquesta persona ja ha tingut una norma que li fa com referent per poder revisar la seva condemna. Això va ser un comentari, em sembla, d'un polític que va fer aquest comentari, que pues, la canviamos i no és tan senzill. El dret penal això no funciona així.
Uh-huh. Per tant, en cas que es volgués modificar, clar, tot això voldria un temps, perquè s'ha de tornar a fer tot el tràmit parlamentari, etc etc, i mentre està vigent, funciona.
Efectivament.
Per tant, totes aquestes penes que es volen recórrer, etc,
s'han d'interpretar, estan vigents i s'han d'interpretar. Com s'interpreta? Amb les normes que n'hi ha, amb la filosofia, amb la finalitat de la norma. Mira, aquesta norma té 61 articles. Parla de tot. És una defensa integral de la dona. Parla de laboral, parla de social, de tot àmbit penal, civil, també matrimonis forçosos. És a dir, és una amalgama, és un abanico, un ventall importantíssim sobre la protecció de la dona. Aleshores, la filosofia de la norma també serveix com criteri a l'hora d'interpretar les conseqüències de l'aplicació d'aquesta norma. També és un referent per interpretar que... És que, a veure, et diré una cosa, a veure si... Que n'hi hagi aquesta polèmica per aquest tema de violacions, de les agressions i tot això, és important, és molt important. Fa anys, això potser no hagués tingut ressonància. I això ara, el problema de les dones, obren portades als telediaris. Això és importantíssim. La gent, les persones, la societat està damunt d'aquestes coses. I si, ojalà, en aquest àmbit, i en molts àmbits, sanitat, habitatge, no tenim una llei d'habitatge. No tenim una llei d'habitatge estatal. Ojalà que la gent estigués damunt de tot, igual que estan damunt d'una cosa tan important com que és la integritat i la llibertat de les dones en les seves relacions sexuals.
Clar, perquè... entenc que aquí hi ha una situació també que, quan parlàvem dels casos aquests previ a aquesta llei, no? Recordo tota la contestació social que hi va haver amb la sentència de la Manada, per exemple, es parlava que calia reformar-ho, es parlava que calia donar perspectiva de gènere al poder judicial. Entenc que aquí tornem a estar en el mateix, perquè al final s'ha fet una llei amb una finalitat, que ens deia vostè, però que no s'està aplicant amb aquesta finalitat perquè no hi ha perspectiva de gènere a la judicatura, no. O m'estic avançant?
A veure, jo... No... Clar, efectivament, a veure, primer... A veure com... Ara tenim el problema, a veure com es soluciona, d'acord? És, a veure, si tu ets ministra i estàs enfadada, doncs a lo millor surtes en calent i dius el que dius i no coneixes a tots els francesos. Uh-huh. Aquest és el problema, d'acord? El problema és aquest, que no ha estat molt hàbil i no... que a lo millor no vol ser hàbil i a lo millor vol posar en solfa un problema que n'hi ha. Però... Això és matar una mica mosques a canyonazos. A lo millor has de ser més hàbil i esperar a tindre les evidències del delito. Uh-huh. I encara...
Però realment falta una perspectiva de gènere, li dic, com a advocat que treballa en aquesta...
A la política, a la societat, a les empreses... Aquesta llei també aplica el compliance també a les empreses. És a dir, la responsabilitat de la persona jurídica, si dintre de l'empresa n'hi ha, per exemple, un llenguatge entre que ofès, agressiu contra les dones, l'empresa, la persona jurídica, també serà responsable d'aquesta conducta a l'empresa. I això... És una novetat que n'hi ha aquesta llei d'integral, de protecció integral, dignitat integral de la dona, que està aprovada ara fa a l'agost i el setembre va entrar, se va aprovar per al setembre i el 6 d'octubre va entrar en vigor. El que vull dir que és tota la societat la que ha de tindre aquesta perspectiva. És que parlem de la formació dels jutges i tal. Jo Jo no puc pensar que els magistrats d'Espanya no estiguin formats. Ara bé, que la formació no comença a dalt, que la formació està a l'escola. Aquesta finalitat, aquesta integració, aquesta perspectiva de gènere, això és a l'escola, a la EGB, quan estem
Sí, però els que ja estan exercint, se'ls hauria de fer algun reciclatge en política de gènere?
La llei ho contempla. És que la pròpia llei contempla formació a magistrats, a l'òrgan judicial i a l'advocacia, i s'estan aplicant plans de formació. Això ja ho diu la pròpia llei. I segur que ningú negarà que vol formar-se. No 10, 22 si cal. D'acord? Aquest no és el problema. El que passa que, clar, això és un temps, és una voluntat i a llarg plaç o a curt plaç o a mitjà plaç.
No el vull deixar marxar sense preguntar-li una cosa, perquè sé que vostè treballa en aquest àmbit a Sabadell i li volia preguntar si estan detectant un increment de casos d'aquestes característiques a la ciutat, ara que estem a punt d'entrar la setmana del 25N, si realment aquest tipus de casos d'agressions sexuals, que just després de la manada dèiem que s'havia produït un cert efecte crida, si realment a hores d'ara encara segueixen detectant un increment important d'aquests casos.
Personalment, jo he tingut coneixement de diversos casos amb impacte importants, d'acord? Però el que passa és que això és una mica enganyós, perquè si surten més casos, no és que n'hi hagi més perill al carrer, sinó que les dones més empoderades, amb més informació, amb més capacitat de reacció, denuncien més. És que això mai se sap d'on ven. A lo millor tenim molts casos que han quedat ocults per la incapacitat o no haver-hi un camí vehicular perquè la dona no tingui problemes, no tingui els problemes necessaris només per arribar i dir m'ha passat això i m'ha passat d'aquesta forma.
Per tant, és una mica el que parlem quan parlem de violència de gènere. No sabem si hi ha més casos o si les persones denuncien més o expliquen més allò que els passa. No?
Això no tinc capacitat de respondre. Això no ho sé. No ho sé.
Doncs li agraeixo la classe que ens ha fet per ajudar-nos a entendre tot el que passa a l'entorn d'aquesta llei. El Miguel Sánchez López, analista del Col·legi d'Advocacia de Sabadell. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, Mireia. Moltes gràcies.